Tríades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Pleiades,
Elena Fontana,
Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Comencem Pleiades parlant sobre les llengües i en concret sobre les dimensions socials i polítiques del fenomen lingüístic en l'Europa contemporània. I per parlar-nos d'aquest tema tenim amb nosaltres un comunicador excepcional, Rafa Company. Benvingut, Rafa.
Moltes gràcies, gradua't la vista. Un orgull,
El nostre convidat naix al Cabanyal, l'Horta. És llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de València, en l'especialitat Història de l'Art. És coautor dels llibres Document 88 i La València que volem. És col·laborador en diferents publicacions com Levante, Les Províncies, Revista Valenciana d'Estudis Autonòmics, Debats, Quaderns del Museu d'Història de Catalunya, entre altres. És autor del projecte del Museu de la Il·lustració i la Modernitat, MUVIM, entitat que va dirigir fins l'any 2004. Actualment és coordinador tècnic del Gabinet Valencià de Numismàtica del CIP al Museu de Prehistòria de València. Bé, Rafa, perquè jo la curiositat que tinc és que sempre ens parles de coses diferents a la numismàtica. Que és el que realment se suposa que fas, no? I l'altre dia estàvem comentant-ho i jo dic, és que sap de tot, però dic, a veure si algun dia ens parla de la numismàtica.
Bé, algun dia podem fer-ho,
algun
sí.
Dia, perquè com en la targeta que et donem sempre, com posa en un futur pròxim, jo suposo que aquest futur serà d'ací 2 mesos, no?
Vale. Quan vosaltres vulgueu, numismàtica.
Com que el tema que ens afecta avui són les llengües...
Jo volia, un moment, jo volia dir, abans que dius que Rafa és un comunicador excepcional, però en Pleiades és qualsevol cosa menys excepcional, no?
és habitual.
El més habitual de tots.
Això ho tenia per al final. Ho tenia per al final. Me ho has xafat.
No sabem vostès lo guai que és este aquí.
Jo el tenia ja quasi habitual. Ja,
però... Quasi.
Bé, jo voldria que em parlares un poc, no? Fins a quin punt es pot considerar que un poble s'identifica a través d'una llengua?
Bé, en el món contemporani, lo ben cert és que eixa pauta, si més no en Europa, i el món occidental és particularment profunda. És a dir, la gent sol remetre la seva identitat a la llengua que parla. Això no ha estat sempre així, i de vegades tampoc és exactament així, perquè n'hi ha pobles, i no pensa en ningú, que deixa que la seva llengua vagi a poquet perdent-se, i no li atribueix aquest valor identitari que altres pobles, per exemple, del seu entorn, puguen atribuir-li. Uh-huh. Però és cert que els nacionalismes contemporanis, en general, han basat molt la seva existència en les llengües, o han aprofitat les llengües per a tindre la seva existència. I fins i tot quan se diu un nacionalisme com el francès, que se suposa que és un nacionalisme no basat en els orígens ètnics comuns, sinó en una aposta per la construcció d'una nació contemporània i tal, a l'hora de la veritat decideixen fer del francès la única llengua, és a dir, acaben apostant també per una identificació entre el seu nacionalisme i la seva llengua. Uh-huh. Vale? És a dir, que això sí que és una pauta, se podria dir.
I Rafa, es podries explicar com ha anat evolucionant aquesta consciència lingüística dels europeus al llarg dels segles?
Sí, jo he parlat abans que era en el món contemporani, sobretot això passa des del segle XIX. En l'edat mitjana les coses no eren exactament així. La gent sí s'identificava en les llengües, però aquesta construcció que se feia podia perdre's, per exemple, perquè un rei decidira repartir l'herència entre els fills. Uh-huh. I, clar, no estem parlant d'unes consciències nacionals d'aquestes emotives com hem conegut i coneguem, sinó més bé una consciència, podríem dir, entre moltes cometes, nacionalitària, que no necessàriament havia de perdurar. Això en l'edat moderna, en el segle XVI, XVII i XVIII, va enfortint-se. Per exemple, les monarquies acaben tenint en consideració que val la pena disposar d'una llengua comuna que els és pràctic per a crear una sèrie de solidaritats, però sempre en funció de la pròpia pervivència d'aquesta monarquia. Uh-huh. El cas arquetípic podrien ser els déspotes il·lustrats d'Europa, que acaben fent d'una de les llengües del seu país la llengua de l'Estat. Però ahir encara no n'hi ha eixa emoció que s'activa a partir del 19, sobretot en la intervenció de les revolucions polítiques de finals del 18 i el nacionalisme romàntic del 19. Allò de allà on se sent la meva llengua és la meva pàtria, que per exemple en el segle XX dia Unamuno, o aquesta espècie de fervor que el centra fa uns anys als acadèmics espanyols de donar-li a Puerto Rico el Premi Cervantes perquè defenia l'unilingüisme castellà. És molt curiós que són els mateixos acadèmics que defenen el bilingüisme a Espanya. Ui, si se defen a Espanya, també a Puerto Rico. Clar. És subtil.
Bueno, que defenen el bilingüisme en algunes parts d'Espanya.
En algunes parts d'Espanya. No siga el cas, no siga el cas que se deprenga anglès a Madrid i entonces sí que l'hemos.
Ui, calla.
Però vamos, ixe són, jo crec que són les tres fases. Un poquet, bueno, jo crec no. I a més, això, per exemple, se recolzen unes frases excel·lents de Miquel Siguan, que és un dels grans analistes del fenomen lingüístic i que ho defineix, jo crec, en molt de mestratge al respecte.
Bé, pel que fa a les relacions que hi ha entre el fenomen lingüístic d'una banda i de l'altra la societat i la política, que hem dit al principi que seria diguem, l'eix, no, de la teva intervenció o entrevista, doncs aquestes relacions a l'Europa contemporània realment hem vist escenaris molt diferents, no? Podríem dir que de tota mena. Ens agradaria que al llarg del programa ens comentaris alguns dels més significatius d'aquests escenaris.
Molt bé.
Per exemple, comencem pel, diguem, pel potser el cas més agradable, no? Un dels casos en què s'ha resolt aquesta qüestió d'una manera més raonable i més civilitzada tal vegada és el cas de la llengua neerlandesa. ¿Podéis comentarnos cómo van a andar las cosas en este caso?
Sí, el neerlandés, lo que la gent popularment coneix com holandès o com flamenc, que són els dos noms més estesos per a aquest fenomen lingüístic, és un cas molt interessant perquè jo intentaré acostar a la polèmica valenciana de manera que la gent pugui identificar els actors en conflicte, no? Els flamencs són catòlics, els holandesos són protestants, i això, per exemple, va suposar en 1830 l'aparició d'una cosa que es diu Bèlgica, que per cert està en estos moments en una crisi total, en una falta de govern des de fa 4 mesos, justament per l'oposició entre flamencs i valons, no? Entre neerlandesòfons i francòfons. Aquest estat naix realment per les diferències religioses. A poc a poc, les diferències religioses deixen de ser el gran ciment de Bèlgica respecte als holandesos i passa per una fractura interna entre els parlants d'una llengua i d'una altra. La part flamenca, durant molt de temps, no va voler saber-se en res dels holandesos, poble distint per religió, fonamentalment. Però en l'any 80, i després d'un llarguíssim procés d'afirmació, s'hi firmà una cosa molt, molt excepcional en Europa, que es diu el Tractat de la Unió Lingüística Neerlandesa, la Nederlandse Talunie Schrift, no? Això significa que el govern d'Holanda i el govern de Flandes pacten tot allò que fa referència a la seva llengua. N'hi ha comissions parlamentàries dels respectius parlaments que es reuneixen en comú, n'hi ha un Consell de la Llengua Neerlandesa i totes les directrius gramaticals, etc., s'acorden. Que sapiam és l'exemple en què això podria haver derivat en una escissió, realment. I haguera estat una escissió perquè motius per a l'escissió sempre se poden trobar. La gent, si és capaç de dir que en el seu poble parlen de manera molt distinta del poble del costat, que no passa quan un país pot dir que en el seu país parlen d'una manera molt distinta en el país del costat, no? Però ha hagut, jo crec, el que se diria un sentit comú. D'aixa manera, holandès i flamenc són dos noms per a la mateixa realitat lingüística i tenen una possibilitat de projecció internacional tremenda. Són una llengua menuda, demogràficament menuda, però el fet de que estiguin units, bueno, això ha tingut un corol·lari que és Surinam, l'antiga Guyana holandesa, al costat de Brasil, en Amèrica del Sud, se va afegir en 2004 a aquest acord. De manera que s'han trencat les possibilitats d'una distància lingüística. En el cas del castellà, per exemple, això ha tingut una manera menys publicitada, que és la creació de l'Associació d'Acadèmies de la Llengua Espanyola. Per a que ningú se'n vagi de mare. El castellà s'estén des dels Estats Units a la Patagònia i podria haver esclatat en diverses llengües diferents, en diverses llengües de cultura diferents. En algun cas, fins i tot, el nacionalisme argentí per exemple, volgué, i els mexicans sempre s'han malfiat de l'hegemonia espanyola en el cas de la llengua, no? Ahir no han firmat un acord parlamentari, però en la pràctica n'hi ha una llengua castellana o espanyola a banda i banda de l'Atlàntic i n'hi ha una llengua neerlandesa a banda i banda de la frontera religiosa, de la frontera estatal, de la frontera de mentalitats, i fins i tot ha creuat l'Atlàntic i ha garantit que Surinam està. Només s'ha escapat de tot això Àfrica del Sud. L'africans ja se va reconèixer com a llengua independent a principis, en la dècada dels 20 del segle XX. I el que fa Sud-àfrica és d'observador en aquest acord. Efectivament, Toni Dia, és un acord civilitzat, mostra que se deixen els budells aparcats i se busca l'operativitat de la llengua comuna. I jo estic convençut que els parlants d'aquesta llengua comuna ho tenen millor gràcies a aquests acords. Tenen una literatura més àmplia, sense necessitat de cap adaptació, i a banda no n'hi ha protagonismes. Tot està sempre acordat a dues bandes.
No importa les fronteres, sinó la llengua, no? La unitat de la llengua.
Exacte. Que és, la unitat de la llengua com a instrument de presència. Ells fan, en les seues publicacions oficials, fan molt d'esment que això garanteix a l'irlandès una presència internacional millor. Són dos forces estatals a l'uníson. Ni Bèlgica ni Holanda són països menyspreables des de la perspectiva econòmica. Tenen un PIB interessant, tenen una producció cultural, literària important. I és unir esforços. I, clar, és l'antítesi de lo que moltes vegades estem acostumats a veure. No me mires així.
No dic res.
Vale. Ara mateix havies dit una antítesi del que estem acostumats a veure, i aleshores jo et comento un poc enganxant el que tu has dit. Si en el cas de, el cas de la llengua neerlandesa és un, era un exemple de solució raonable i civilitzada dels conflictes generals de la identitat lingüística, com a cas contrari, quin podíem pensar? Bueno, jo crec que en tenim alguns en el cap, però quin seria així?
Sí, i alguns llunyans, geogràficament, l'antiga Iugoslàvia. L'antiga Iugoslàvia és un exemple paradigmàtic de drama i de guerres quasi... Bueno, totes les guerres són animals, però aquestes han estat especialment animals. Ara, fins i tot, n'hi ha un cas, i és Montenegro. Montenegro sempre havia dit que parlava serbi. Montenegro se va declarar independent en 2006 amb una constitució heretada de l'antiga Iugoslàvia, de l'última Iugoslàvia, en què afirma que parla serbi. Fins i tot explicita quin dialecte de la llengua serbi parla. Però en aquests moments la majoria governant és partidària de dir que parla llengua montenegrina i que, per tant, la llengua montenegrina és una llengua distinta del serbi. Abans, durant l'època de Tito, estava en vigor una teorització sobre la unitat lingüística que data del segle XIX. En el segle XIX, tota la gent de la costa adriàtica va compartir una ideologia que es deia l'il·lirisme. Els il·liris eren un poble antic, se suposava que ells són hereus d'aquest poble antic, no ho són realment, perquè, bueno, en tot cas han estat esclavitzats lingüísticament, i van acordar que existia una cosa que es deia serbo-croata, que tenia dos alfabets. La gent de tradició ortodoxa l'escrivia en alfabet cirílic. El cirílic ha estat l'alfabet que se van inventar Ciril i Metodi, dos monjos per a cristianitzar l'Europa sud-oriental i part de la central.
I pensant-se un poc en l'alfabet grec, no?
Sí, és una adaptació de l'alfabet grec, se suposa que a la fonètica de l'eslavònic, que era la llengua religiosa de l'Església ortodoxa antiga. No? I la gent que era de religió catòlica, els croats, en l'antiga Iugoslàvia, l'escrivien en alfabet llatí. I aquesta ideologia va tindre un punt d'inflexió fonamental en una cosa que es diu l'acord de Novi Sad, de 1954. És cert que aquest acord està fet baix la dictadura titoista, és a dir, que haurien de pensar que molts lingüistes que s'oposaren a aquest acord no podrien ni explicitar-ho perquè eren víctimes de la repressió, serien acusats de nacionalistes croatistes, etc. No? Però, en principi, aquest acord funciona fins als anys 60. En els anys 60, l'Acadèmia Sèrbia pretén traure un diccionari en el qual les formes sèrbies són les formes normatives i les croates se titllaven de formes dialectals. Això provocarà, és a dir, això és un símptoma de l'intent constant d'hegemonia sèrbia en l'estat iugoslau. En definitiva, els serbis eren els que havien tingut la monarquia i se pensaven que la unitat iugoslava, la millor manera de fer-la era al voltant de la seva personalitat, molt forta, molt antiturca, molt antimusulmana, molt resistent. Però clar, els croats van considerar això quasi un casus belli. I en els anys 70, a principis, n'hi ha una cosa, així que se coneix moltíssim la primavera de Praga del 68, doncs hi ha la primavera de Zagreb dels anys 70-71. La gent és que en favor d'una llengua croata independent, però a banda és que eren pràcticament en favor de la independència de Croàcia. La repressió va ser fortíssima i en la Constitució del 74, aquesta Constitució, la gent que hagi viscut la guerra dels Balcans, les guerres dels Balcans, recordarà que n'hi havia una Constitució que això plugava la unitat de Iugoslàvia des d'una perspectiva federal. Tito concedeix drets nacionals als croats, però no la independència lingüística. La independència lingüística va arribar enmig de la guerra. Ara s'està commemorant, bueno, s'està commemorant, no, s'estan clavant a la presó, així té el juí per a diversos criminals de guerra, de la guerra de Croàcia. Alguns generals serbis, quan la destrucció de Vukovar en l'Eslavònia Oriental, que va ser un dels primers episodis més truculents de la guerra, jo recordo haver llegit a la premsa, i no sé si és cert, perquè d'això moltes vegades se n'inventen coses, que degollaven a la gent i a través del coll treien la llengua i després col·locaven un cartell que deia llengua croata, per a que els croats de la zona consideraren que la seva aventura lingüística tenia un preu, com era el preu de la pròpia aventura nacional. No? I si jo crec que és que jo sàpia, no sé si és cert, sí que ho vaig llegir, és l'episodi més truculent d'odi lingüístic. No? En la guerra de Bòsnia, idem, adem, idem. Els bosniacs, que sempre havien dit que parlaven serbo-croat, varen acabar en els acords de Dayton de 1995 duent un servici de traducció simultània al bosniac.
El bosniac són els habitants de Bòsnia de religió musulmana.
De religió musulmana, que sempre havien estat més pròxims dels croats. De fet, durant la Segona Guerra Mundial, part dels musulmans participen com a actors en les matances de serbis. ¿Vale? El que passa és que aquest fet que els croats se carregaren el pont de Mostar, el dinamitaren i incendiaren algunes cosetes de la rodalia, suposa que va intervindre perquè els musulmans decidiren que ja no eren tan afectes als croats. No? El resultat és que les tres delegacions de Bòsnia, la serbo-bòsnia, la croato-bòsnia i la bosniaco musulmana, acabaren duent els seus propis servicis de traductors a la conferència de Dayton i, en realitat, clar, quan anaven a pixar,
Parlaven entre ells
clar, en el que sempre havien parlat.
Sí, sí.
Lo que s'ha fet és intervindre sobre la llengua. Els croats, en definitiva, estem parlant d'unes guerres, com deia abans, d'una crueltat pasmosa. Els antics lligams o les antigues volences s'han perdut. Deu quedar moltíssima gent en els Balcans que segueix pensant que parlen una llengua comuna, però la ideologia dels estats és radicalment distinta, no? I, a més, la Biblioteca del Congrés dels Estats Units en Washington ja es reconeix com a tres llengües distintes quan fa la seva classificació. Els ha atorgat codis diferents, la norma ISO internacional també. I el ben cert és que els bosniacs tiren la seva llengua cap al turc, incorporen turquismes, els croats incorporen germanismes, els serbis incorporen russismes, i acabarà havent una fàcia, una aparença distinta de les tres llengües. I per acabar-ho d'adobar, Montenegro, que estava ell tan tranquil arribant a la independència i fins i tot després de la independència, sense una guerra, jugant partits de futbol en el Mundial de 2006 en l'equip de Sèrbia i Montenegro, OE, ¿vale? Pues això ja no queda ni rol, deixa hipotètica alegria a la huerta. En estos moments, per aprovar la Constitució de Montenegro, la nova que volen fer, se necessiten dos terceres parts o aniran en referèndum de la gent i pensen que podria haver una abstenció immensa. I, a més, la classe política, si s'admet a referèndum això, probablement crisparà encara més les coses i volen arribar a un acord intern. Entonces, n'hi ha forces que diuen que la llengua s'ha de continuar dient serbi, altres que diuen que s'ha de dir llengua montenegrina, independent i sobirana i el que faça falta, i altres que diuen, una tercera via montenegrina, que diuen que la llengua se podria dir montenegrí guió serbi o montenegrí coma serbi. ¿Vale? En estos moments, el dia 15, comença la discussió parlamentària en el Parlament de Podgorica. Si teniu interès, podeu anar a internet i veure que Montenegro és un estat, no té moneda pròpia, gasta euros, és xicotet, però fins i tot sent un estat serbòfil tradicionalment, pues les elites dirigents han decidit que deixa de ser-ho. I la majoria de la població sembla que està per la labor. veurem com funciona això.
I el que no queda clar és què és el que incorporaran els montenegrins, no? Si uns incorporen turquismes, els altres russismes, els altres
germanismes... Probablement italianismes.
Italianismes.
Perquè la tenen al costat. I a banda tenen tradició d'haver estat envaïts per els italians, però d'això ja no se'n recorden, en general, no? Deu haver ahí com un... És que, clar, les guerres dels Balcans jo crec que han trastocat tot. Mm-hmm. Els que ho vam veure en viu i en directe, perquè ja tenim una edat a través de la tele, jo crec que és imborrable. Imborrable. I les llengües, en definitiva, no deixen de ser corol·laris dels conflictes. Uh-huh. I quan hi ha un conflicte social, moltes vegades se manifesta primer en la llengua com a símbol. Uh-huh. I sempre solen ser, les llengües solen ser epifenòmens d'una altra guerra larvada. Uh-huh. Guerres de molts interessos. No? Uh-huh. Avanti popolo.
Bé, Rafa, podríem comparar, no?, per exemple, el cas del neerlandès amb un matrimoni ben avingut, no?, entre els flamencs i els holandesos. I el cas que acabes de comentar de les llengües balcàniques amb els membres d'una família que acaben a bufetades, no? Uh-huh. No hi hauria també algun cas del que podríem anomenar un divorci ben portat de comú acord entre els implicats?
Sí, n'hi ha un divorci que és el txecoslovac. El txecoslovac, és a dir, la gent que conega Praga, que suposa que seran molts perquè continuen havent una munió de valencians que van a Praga, recordaran que és una ciutat esplèndida, magnífica, una mena de mixtura entre Barcelona i París, una ciutat poderosa. I els poquets valencians que hauran anat a Bratislava recordaran una ciutat bonica, però més provinciana, més reduïda. Els txecs i els eslovacs són dos països separats per la mateixa llengua i per moltes diferències. Han acabat tenint un divorç de vellut com a països.
No és igual que la revolució de vellut, no?
Exacte. Tot en Praga, les revolucions de finals del segle XIX, la revolució del 89, que també va... del segle XX, que se va fer també a Eslovàquia, a Bratislava, no van trencar ni un vidre. I després, front a lo que estava passant en l'ex-Iugoslàvia, els txecs i els eslovacs amanegueren un dia i eren dos estats diferents, sense que ningú... Bueno, va explotar una bomba en la frontera i la locutora d'Antena 3 va dir: no han pasado 24 hores de la separació de Txèquia i Eslovàquia i ja ha explotat la primera bomba. Afortunadament, la locutora d'Antena 3 s'equivoca. No va ser la primera, va ser la única. Uh-huh. ¿Vale? Va ser un divorci paccionat, un 2-1, tenint tres avions, dos per Txèquia i un per Eslovàquia, però el divorci lingüístic ja s'havia produït. El divorci lingüístic naix en el segle XIX. És una història complexa i llarga de contar, però en definitiva és algo així com la secessió lingüística la varen fer els contraris a la secessió lingüística per a tindre un nacionalisme fort. Eslovàquia estava dividida entre catòlics i protestants. Els protestants gastaven com a llengua literària el txec. I els catòlics gastaven com a llengua literària, si la gastaven, una versió de l'eslovac, que no va tindre massa èxit. Eren els protestants partidaris del txec els que van acabar fent un estàndard lingüístic típicament eslovac perquè la resta de la població l'abraçara com a llengua pròpia. Quan Eslovàquia i Txèquia se van unir en la primera Txecoslovàquia, la ideologia de l'Estat va ser que existia una llengua txeco-eslovaca comuna. Uh-huh. Però quan Eslovàquia se va separar de manera traumàtica per instàncies de Hitler en la Segona Guerra Mundial, ixe somni d'una guerra txeco-eslovaca comú... Una llengua txeco-eslovaca comú se va perdre definitivament. Després de la Segona Guerra Mundial, Txecoslovàquia era un estat amb dos llengües molt pròximes, tan pròximes. Jo he vist Televisió Federal Txecoslovaca i n'hi havien dos locutors, un locutor i una locutora, per exemple, i uno donava una notícia en txec i l'altre la donava en eslovac, perquè en realitat són dos varietats d'una antiga llengua comuna mútuament.
Però al mateix temps?
No. Alternativament. És a dir, podia tocar Ronaldinho està en crisi en txec, Ronaldinho, mos acaben de dir que no està en crisi, en eslovac. Val? És a dir...
Es que imaginem, per exemple...
Com el Sormuig, no? Que sí. És la locutora...
No, seria com si TV3 i Canal 9 emeteren un programa comú, que des de luego crec que no veurem en la vida, en el que Àngels Barceló, uno dels presentadors actuals de TV3 parlara
de que Montenegro està discutint la Constitució, i la segona notícia fora un locutor de Canal 9 dient en Aràbia Saudita el rei no sé què ha mort.
I cada un en un estàndard.
Cada un en un estàndard. Mentre la població era com un partit de tennis, però no repetia les notícies, sinó que la meitat de notícies te la donem a tu, comunitat xeca, i com que sabem que tu vas a entendre la meitat eslovaca, no passa res. Aquesta ideologia ja no existeix, perquè després de la separació del 93 desaparegué la televisió federal. Entonces, la televisió estatal xeca emet en xec, la televisió estatal eslovaca emet en eslovac. Se suposa que la gent, entre altres coses, deuen captar les emissions, etc., continua tenint un coneixement passiu de l'altra varietat, i jo he conegut eslovacs que sabien perfectament, dominaven els dos registres, i xecs que dominaven els dos registres. Això probablement cada vegada se perdrà més. Però, bueno, com a mínim, els fets finals no van significar res de sang. Van significar una lenta, un lent divorci, no? Una cosa, la llengua ja s'havia perdut, la memòria de la llengua comuna, però se conreava en la televisió el fet de que en realitat eren dos varietats que se podien entendre tranquil·lament, no? I això és un cas així, no més apte per Europa Central.
Bé, has parlat de tres escenaris, no? De la llengua neerlandesa, el serbocroat i l'eslovac, ara. A mi m'agradaria que, si hi haguera algun cas que presenti analogies a Europa amb el nostre cas, el cas del valencià.
Sí. Si puc... El cas del valencià, en la manera en què s'està resolent, és a dir, el tema de l'aprovació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per consens parlamentari, incorporant gent d'una tradició i de l'altra, això sí és estrany. És específic valencià, val? I és una via valenciana a la resolució del conflicte, perquè l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en els seus documents reconeix l'existència d'un idioma comú, no afirma que la millor denominació per a l'idioma comú siga català, defen que la denominació de valencià ha de tindre la plena carta de naturalesa i que de cara a l'exterior la denominació comuna de la llengua no hauria d'oblidar la denominació valencià. El que passa és que no planteja un organisme comú de relació amb l'Institut d'Estudis Catalans, que és el que tradicionalment tenia la potestat normativa. ¿Vale? Esta via valenciana és específica. S'assembla en part a l'acord flamenco-holandès, però no arriba a les relacions, a les clares que l'acord flamenco-holandès significa. Però, a nivell de conflicte social i de vivències socials, el cas més paregut al valencià és el de Moldàvia, que és un país molt allunyat, exactament a l'altra vora de la Romania, al costat de l'actual Romania, ¿vale? Actual de Romania. Allà la població es troba fragmentada entre els partidaris de que el moldau és romanès i els partidaris de que el moldau no és romanès. ¿Vale? I s'assembla també al cas valencià perquè allà ha intervingut un tercer factor, el rus. En el cas valencià és indissociable, així n'hi ha molta gent que en definitiva la qüestió valenciana o intravalenciana està molt afectada per la pròpia valoració que la gent fa de la llengua castellana. En el cas de Moldàvia, la ideologia oficial, mentre estigueren en la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, el que se va ensenyar a la gent, i va ser una ideologia staliniana perdurable, és que el moldau era una llengua distinta del romanès. Moldàvia, de totes maneres, en els anys 20 i 30 havia format part de Romania i no n'hi havia, que se sabera, ninguna voluntat dels moldaus de constituir una llengua distinta. Però els soviètics sempre han considerat aquesta part, el que antigament se deia Bessaràbia, quasi com a un hinterland propi. I intervingueren a saco, intentaren russificar-los lingüísticament i, com a mínim, tallar els nexes de comunicació en Romania. I ho han aconseguit en gran part. Les enquestes parlen que el 40% de la població de les ciutats en Moldàvia són favorables a que el moldau i el romanès és la mateixa llengua. El 40% de les ciutats. Però, clar, tota la població rural majoritàriament i la gent en menys nivells d'estudis fan cas encara de la ideologia soviètica, de que la llengua és distinta. Els soviètics acabaren imposant l'alfabet cirílic per a diferenciar-lo més del romanès, que tenia alfabet llatí. Antigament el romanès s'havia escrit en alfabet cirílic, però Romania en el segle XIX s'havia d'alguna manera captivat per l'Europa occidental. Clar, si la llengua romanesa és d'origen llatí, sembla prou lògic que l'alfabet siga el de les altres llengües neoromàniques o neollatines, no?
El llatí. Fins a aquest moment havien utilitzat l'alfabet
cirílic. Cirílic per a l'alfabet de l'eslavònic eclesiàstic.
Sí, però vull dir que la raó per la qual l'utilitzaven és perquè Romania és un país de religió ortodoxa,
exacte,
no? Eren raons religioses.
Religioses, la tradició d'haver vist sobre, d'haver utilitzat sempre, sí, a més, la llengua literària en ús en tota l'Europa oriental, fores de llengua romànica o com fores, era l'antiga llengua de l'Església, l'eslavònic, no? Uh-huh. En Romania la gent havia utilitzat tradicionalment l'alfabet cirílic quan havia escrit eslavònic. Uh-huh. I al principi d'escriure romanès, també. Uh-huh. Però en el segle XIX canviaren l'alfabet llatí, introduïren moltes paraules italianes i franceses en la llengua, i això és el que Rússia mai no suporta.
Wow, clar.
Uh-huh. I ja sabeu que la política de Stalin sempre va ser continuadora de la política territorial dels tsars, és a dir, recordeu que en la Primera Guerra Mundial, com que n'hi ha revolucions en Rússia que necessiten acabar la guerra ràpid, Lenin triomfa, entre altres coses, perquè promet i aconsegueix parar la guerra, que és una sagnia per als russos, però a canvi d'això ha de firmar una pau separada amb els alemanys, la pau de Brest-Litovsk, que implica unes pèrdues territorials immenses de l'antic imperi dels tsars. Stalin no tindrà altra mania en la seva vida que recuperar aquest imperi i, a ser possible, ampliar-lo i fer un segon cordó de protecció cap a Rússia. No? Uh-huh. I Moldàvia està, és una cosa dramàtica, però Moldàvia se la queda a Stalin, entre altres coses, perquè el pacte Ribbentrop-Molotov, els acords secrets entre Hitler i Stalin de l'any 39, preveuen no només que se tragui Stalin Letònia, Estònia, Lituània, part de Bielorússia, part d'Ucraïna, etc.
I de Polònia,
sinó Moldàvia, també. Uh-huh. De manera que quan acaba la Segona Guerra Mundial, Romania havia estat en el camp equivocat i a pesar de que li tornen una part de Transilvània que s'havia quedat a Hongria, Stalin no li torna Bessaràbia. Proclama una república socialista soviètica de Moldàvia, la continua, i ahir la ideologia d'estat és que la llengua ha de ser distinta. I quan passa la independència, no la independència, quan en època de Gorbachev, els moldaus ja canvien l'alfabet, fan alfabet llatí, però no acaba d'haver un reconeixement explícit de que la llengua és romanès. N'hi ha un reconeixement implícit. Diuen que n'hi ha identitat lingüística moldavo-romanesa. I en la declaració d'independència de Moldàvia s'arriba a dir llengua romanesa, però en la Constitució del país ja se diu llengua moldava. Mm-hmm. Per fer-vos una idea, l'Estatut d'Autonomia de 1982. Val?
Sí.
Entonces, allí, l'equivalent de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és l'Acadèmia de Ciències de Moldàvia, allí diu que parlen romanès, però el govern diu que això són maniobres annexionistes de Romania, és a dir, de Catalunya. Val? Els subjectes juguen molt paregudament. En Innsbruck acaba d'haver el Congrés Internacional de Filologia Romànica i estava la neboda de Cosseri, un dels grans lingüistes del segle XX. Mm. Ella és una fervent defensora de que el moldau és romanès i estiguem xerrant de les afinitats entre aquests dos casos, com les ideologies poden perpetuar-se o crear-se ex novo, com agents que estaven a favor de la unitat de la llengua, per exemple en Moldàvia, decideixen estar a la contra. Mm. I el més divertit de tot això és que en Moldàvia els protagonistes de l'afirmació de la secessió lingüística són els comunistes i la gent més d'esquerres.
Són els que més facin posat en el
sí,
trencament, no?
Són els que més són hereus de la ideologia prorussa, són els més favorables a la presència del rus, encara que no és llengua oficial, però sí estan en la comunitat d'estats independents, són afectes a la política de Putin, mm, i són un mascaró de proa front a la Unió Europea. És curiós que n'hi ha centenars de milers de joves de Moldàvia. Moldàvia té 5 milions i pico, me pense. Pues centenars de milers de joves, això significa molta part de la població, està adquirint la nacionalitat romanesa per a poder passar d'estrangis a la Unió Europea, perquè Romania sí és membre de la Unió Europea. Probablement, si n'hi ha un antídot contra aquesta ideologia, serà la crisi, la pròpia crisi i, diguem, semor econòmica de Moldàvia, en comparació a una Romania que anava creixent a l'ombra de la Unió Europea en base al FEDER, etc. Si n'hi ha una Romania que passa de ser exportadora d'emigrants a ser una Romania amb uns nivells de desenvolupament raonables, és molt possible que Moldàvia, part de la població, se repense si parlen una llengua diferent. Perquè, en definitiva, el més dramàtic de tot és que, per exemple, tota la història moldava és una coincidència en la resta de terres romaneses tremendes. Mai, és que no n'hi ha ni isoglosses, no han hagut isoglosses distintes. Uh-huh. El que sí és cert és que els soviètics han sovietitzat la llengua, han russificat.
Claro.
És a dir, han castellanitzat el moldau, per fer el símil. Uh-huh. I la gent ha oblidat paraules que tenia i ha assumit paraules que han imposat. Mm-hmm. Clar, és difícil, després de llegir el cas moldau, no han recordat-se'n de casos tan pròxims com el meu. En independència, que bueno, mai se pot fer una translació automàtica, però jo diria que ahir n'hi ha molt que rascar-s'hi.
I una pregunta, ara que parlaves de, en fi, de la implicació de la Unió Europea en tot això. A Moldàvia hi ha gent que demana la integració de la Unió Europea. Hi ha perspectives que Moldàvia siga un país de la Unió Europea algun dia?
És que hi hagué, després de la independència hi hagué un viratge. Mm-hmm. És a dir, els comunistes prengueren el poder, no excomunistes ni neocomunistes, allí es diu Partit Comunista. Mm-hmm. Val? A més, m'havia oblidat una xicoteta qüestió, i és que jo crec que de moment no n'hi ha perspectives. Mentre el Partit Comunista siga l'hegemònic, això és impossible. Mm-hmm. Perquè el Partit Comunista el que vol és mantenir les relacions privilegiades en la CEI, i deu ser una casta... Bueno, la pinta del president de Moldàvia és la pinta pràcticament d'un líder soviètic, d'estos adustos en el moño blanc pentinat a lo Marta Ferrusola en una permanent tremenda, ¿vale?
Sí, sí.
Pues estos...
Una pregunta, Rafa, perdona, però és una imposició del partit, o sigui, hi ha eleccions que ni... a Moldàvia, ha sigut elegit per...
Ha sigut elegit democràticament i reiteradament.
És a dir,
que la població majoritàriament vota el que vol, i vol això.
Això.
Val?
Em recorda també una altra cosa, no vaig a dir.
Vota el que vol. Allí cada 4 anys eleccions i pam, patapum, Partit Comunista. Vale? Uh-huh. Se m'havia oblidat un xicotet detall, i és que n'hi ha un xicotet territori que quan arriba l'hora de la independència de Moldàvia, com que varen veure que les coses anaven massa afectes cap a Romania, va decidir proclamar ell la seva independència. És una cosa que es diu la República del Niester. I allí la llengua...
O Transnistria.
O Transnistria. Per a d'ells, Cisnistria. Així, en aquests moments, els que estan escoltant ja poden suïcidar-se directament. Sí. N'hi ha un riu que és el Niester. ¿Vale? Des de la nostra perspectiva, això està després de passar el Niester. Transnistria. Però des de la seua, ells estan a l'altra vora. Per tant, no passen el riu. Per tant, són Cisnistria. Per tant, la manera elegant de dir és la República del Niester, pa no. ¿Vale? Pues ahí, que també tenen parlants de llengua romanès o moldava, l'alfabet continua sent cirílic, perquè això sí és un estat comunista. Bueno, el president es diu Smirnov, que com podeu intuir, és un president de la Lliga Antialcohòlica. ¿Vale? Este home és... Bueno, les pintes de la República del Niester són... En internet hi ha pàgines web dedicades a ells que es diuen Back in the USSR. Perquè realment l'aparença és com d'un antic estat soviètic, com una de les antigues repúbliques soviètiques. I estos són on se localitzava la gran indústria de Moldàvia. De manera que a ells oposar-se... Bueno, Moldàvia és un bollit. És a dir, n'hi ha un govern comunista filorrus en el poder i una república secessionista decididament russa, majoritàriament russa, amb presència del 14 cos de l'exèrcit rus allí, que això són encara més prorussos. I l'alfabet és cirílic.
I per acabar de complicar, que si no vaig errat, la República Esta del Niester no té frontera amb Rússia. És a dir,
no, té frontera en Ucraïna. I de fet n'hi ha pobladors russos i ucraïnesos, a més de moldaus convençuts, que tenen una llengua distinta, que a més han d'escriure en cirílic per poder realment estar més pròxim del rus i de l'ucraïnès, que també s'escriuen en cirílic. No? I això va per llarg. Perquè a més tots aquests microestats independentistes probablement són producte dels interessos d'una casta econòmica que viu, jo crec que molt bé amb això. És un estat de joguet. Tenen bitllets, tenen monedes, tenen setgells i, sobretot, tenen l'exèrcit rus allí dins. Uh-huh. I una mentalitat continuista respecte a l'etapa soviètica. L'altre dia apareixia en el diari El País una referència que hi havia un manual d'història en Rússia que, en definitiva, Stalin dia: hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. I, clar, diu, sí, bueno, pues 12 millones de muertos no sabemos dónde están, ¿no? El resultat és que la ideologia stalinista no ha desaparegut, ni en Rússia. ha desaparegut. Per tant, aquest tipus de joguets de repúbliques que han d'afirmar-se necessàriament... La República del Niester s'ha d'afirmar contra Moldàvia i Moldàvia s'afirma contra Romania. El resultat és tremendo. I, a més, és l'antítesi de la història cultural d'aquestes terres, que era una raonable afinitat. I és més una passió, perquè els romanesos són un dels pobles nacionalistes unitaristes més forts de l'Europa oriental, sempre han tingut una consciència tremenda, se consideren els hereus de la població que va arribar, que varen romanitzar en l'època de l'emperador Trajà. En fi, tot això se trenca en el segle XIX i en el segle XX i els russos tenen una gran part. Però també ara no se pot acusar només a Rússia. És a dir, és una voluntat endògena de la gent que no vol sentir parlar de que forma part d'un altre poble. Volen tindre una identitat separada. Ells van durar 2 mesos com a república independent després de la Primera Guerra Mundial i se van afegir de manera, sembla que entusiasta, a Romania. Què queda d'això? Jo quan parli en esta dona, per exemple, ho viuen les persones que són partidàries d'aquell antic d'estats de coses, ho viuen pues, com un mal de llengua. Però també és cert que tenen una guerra lingüística, però no tenen una guerra civil.
Com a mínim.
Com a mínim. Això també se va dir en el Congrés d'Innsbruck. Una filòloga italiana va dir, en definitiva, este conflicte lingüístic no deixa de ser una manifestació pública i espectacular d'un conflicte social i polític d'ampli calatge. El fet de que n'hi hagi una guerra lingüística pot ser, vos evita, que acabi havent una guerra civil. Però, clar, les víctimes de la guerra lingüística pateixen també.
Clar.
Són morts en vida. Perquè allí, per suposat, són acusats de traïdors. Ah, se m'oblidava. En Moldàvia també aparegué un escriptor local que va fer un diccionari diferencial romanès-moldau. El president de Romania... Això, de cara a l'oient, és difícil de transmetre, però ja, a més, sóc un xic molt, molt discret i no ho diré. Però el president de Romania va dir que ell començaria a creure en la independència lingüística del moldau quan li presentaren un diccionari diferencial romanès-moldau. I ni corto ni perezoso, algú va fer un diccionari diferencial romanès-moldau. Li pagaren, sembla, 3.000 dòlars, lo qual en Moldàvia deu ser per comprar-se una datxa en la costa... Bueno, ells no tenen costa, però bueno, al costa del Niester. I això ha sigut denunciat com un diccionari sense cap tipus de rigor per part de l'Acadèmia de Ciències de Moldàvia, mentre que el govern de Moldàvia considera que aquest diccionari està molt bé.
Bé, ens has fet un magnífic, interessantíssim panorama de tota mena de conflictes i de casos de conflicte lingüístic identitari a Europa. I ara, tornant un poc a casa, encara que ja ho has apuntat abans, però com podem interpretar o ubicar el nostre propi conflicte lingüístic identitari, el cas valencià, dins del marc de tots aquests escenaris que hem vist en l'Europa contemporània?
Jo diria que durant molt de temps hem estat molt proper de la situació balcànica. No en la manifestació de guerra civil, però sí en la virulència verbal, la consolidació d'unes consciències diferencials molt fortes i el titllar de traïdor o d'enemic a qui compartirà unes altres visions. Uh-huh. En definitiva, a més, i és indubtable, per bé que no tota la gent que defés la unitat de la llengua comuna en Catalunya era catalanista, ha hagut una ideologia nacional catalana darrere d'això i ha hagut una ideologia nacional espanyolista radical darrere de qui defenia que el valencià no era català. És a dir, no, els actors no s'ajusten com un guant a les definicions prèvies, però totes les polèmiques han estat en joc. És a dir, han hagut partidaris de la unitat de la llengua que eren pancatalanistes i que no. I fins i tot molts partidaris de la unitat de la llengua que també han sigut espanyolistes decidits i que no tenen una altra nació més que Espanya i que consideren que la unitat lingüística no té per què significar ningú tipus de relació nacional pancatalana. No? Hem tingut afirmadors de la independència lingüística del valencià que eren radicalment valencianistes i radicalment espanyolistes. Val? Ha aparegut una tercera via que pretenia llevar el discurs filològic de la lluita política, reconeguent una unitat lingüística, però a la vegada reconeguent una algo que no se pot negar, i és l'afirmació valencianista sobre la llengua amb la qual s'havia de raonar. Era el que se comentava el pacte lingüístic. Jo crec que la tentació balcànica està superada, superada des de la perspectiva institucional. Jo crec que molta de la gent continua patint aquests dolors de llengua. Està analitzat, l'editorial 3 i 4 va treure un llibre, crec que escrit per un català, que es diu Dolor de llengua i que reflecteix els patiments del militant lingüístic, sobretot quan són persones que en definitiva estan vivint un procés de substitució lingüística en el sentit més radicalment contrari als seus interessos, que és la conservació de la llengua en el marc comú de l'antiga llengua comuna. No? Uh-huh. Tot això, jo crec que per més que una bona part de la població continua vivint la qüestió des de la perspectiva balcànica, val? Uh-huh. O moldava, uh-huh, altra, la institucionalització permet un refugi que senyala cap a la solució flamenca o holandesa sense arribar a la, diguem, claredat expositiva d'allí.
El grau d'explicitud.
Exacte. És un, no és un terme mig, perquè allò que s'ensenya i figura com a model, fins i tot en els mitjans de comunicació, qualsevol persona sap que, en definitiva, és una llengua en dos paraestàndards, és una llengua. Això sí, la personalitat del valencià sí està reconeguda. És a dir, és evident quan és valencià. N'hi ha determinats tocs que permeten saber que l'autor és valencià. Però no n'hi ha que fer, per exemple, quan una editorial valenciana compra els drets d'edició de Pinocho, els compra pa ací, pa Catalunya. I no cal que els catalans facin un Pinocho català.
Clar.
És suficient el Pinocho valencià. Passa poques voltes. Passa poques voltes, que són les editorials valencianes les que són les primeres en traduir, per exemple, d'alguna llengua forània. Però el mercat és comú. Val? Uh-huh. Jo sempre crec que la gent que participa dels conflictes d'una manera tan apassionada, sobretot els que més han de fer que el valencià no era català de cap de les maneres, haurien de posar en primer lloc el factor de la volença de la continuïtat de la llengua i de la salvaguarda de la llengua. Així nosaltres presumim de tindre una comunitat de parlants en València de 2 milions, però això ja sabem que no és així. Uh-huh. És a dir, són 2 milions teòrics, però els mapes lingüístics parlen d'un, en la ciutat de València parlen d'un 7-8% d'ús quotidià del valencià. I la ciutat de València marca pautes. Val? És cert que la llengua se manté en moltes comarques o s'ha mantingut. Ja ha estat la llengua franca. Falta saber si continuarà sent la llengua franca, tenint en compte que els canvis de la globalització són uns canvis particularment forts, uh-huh, i que arriben en el si d'una societat que no s'ha estimat tant la seva llengua com a fer la llengua franca general. El valencià, per més que en els mapes estiga, no és la llengua d'ús hegemònic en la societat valenciana, ni en els mitjans de comunicació, ni en els mitjans de comunicació públics. Val? Uh-huh. Per tant, l'allau migratori arriba a una societat i en principi no s'ha d'enterar que existeix una altra llengua que es diu valencià. No sabem si s'enterarà i en quins àmbits s'enterarà. Val? Uh-huh. En esta tessitura, una escissió lingüística, jo sempre l'he considerada un suïcidi. Uh-huh. Perquè no té... Les escissions lingüístiques, per exemple, l'eslovac, tu vas a una llibreria de Bratislava i tot està en eslovac. Dostoyevsky, uh-huh, Shakespeare, diccionaris eslovac-anglès, eslovac-francès, eslovac-alemany... Tota la gent que ha de fer que el valencià i el català no tenien res a veure, com a màxim han fet un diccionari valencià-castellà. I no han traduït mai a Dostoyevsky. Entonces, jo com a usuari lleial al valencià preferís llegir a Dostoyevsky encara que parle oriental que no llegir-lo en algo pertanyent al meu mateix domini lingüístic. És cert que els dominis lingüístics, les unitats de les llengües, no estan prefigurades. Per exemple, hem vist en el cas flamenc-holandès que si els flamencs haguessin dit no, seria no. I hem vist, lamentablement, en tota l'Europa oriental que fins i tot han dit no en les armes en la mà i enmig d'una guerra religiosa fratricida manipulada de manera bestialment descarnada. ¿Vale? Nosaltres jo crec que estem en bona situació de, diguem, re-racionalitzar. El fet de que, és molt curiós, però els grans debats sobre l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, quan transcendixen, no transcendixen perquè en el si de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua n'hi ha que lluites entre cometes catalanistes i entre cometes blaveros. De fet, les candidatures que s'enfrontaren en l'última reelecció no eren entre catalanistes i blaveros, sinó que n'hi havia entre cometes catalanistes i entre cometes blaveros en cada una de les candidatures. Això implica que, a nivell institucional, se va a camí d'una certa normalització o desdramatització. Jo crec que queda molt de camí, que, a més, el tema de la llengua és golós. Perquè implica... Jo estic convençut que el president de Montenegro, que ara s'ha fet, entre cometes, blavero, quan tota la vida no ho havia segut, que es diu Djukanovic, probablement el que vol és retindre un percentatge de vot a expenses de qualsevol altra cosa.
Clar.
I pot fer que molta gent de peu acabi sent un soldat cego amb una passió incontenible. Jo crec que les passions s'han de racionalitzar i que no pot haver passions incontenibles, perquè les passions incontenibles legitimen qualsevol cosa. La violència, per exemple. No?
I s'ha vist, no?
I s'ha vist. Per tant, en este cas, jo crec que l'acadèmia... Jo sóc un... A mi, quan me preguntaven de jovenet al principi de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, si jo estava... Què opinava jo? Perquè la gent feia preguntes com... Sin esperança, una resposta mig-mig. Jo sempre he estat a favor de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. I a favor del dictamen de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. I a favor de dur a la pràctica el que diu el dictamen de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Per exemple, que de cara a la Unió Europea el nom de valencià estiga en el nom comú. Això té l'hostilitat, per exemple, del capo de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Però este senyor, per a mi, és un blavero català. Vale? Mentre que conec molts lingüistes catalans que no són blaveros catalans i que saben que el futur de la llengua compartida passa per compartir decisions. I és molt curiós que s'acusa els valencians de blaveros quan algú no voldria renunciar de cap de les maneres a que la seua llengua pròpia se diga només català. Sí. És curiós. I, a més, aquestes polèmiques han transcendit. El que passa és que és curiós també que els blaveros valencians miren poc cap als blaveros catalans. Sí. En saben poc de l'existència de blaveros catalans i en saben poc de les lluites de gent que jo diria que té una voluntat d'acord i de diàleg, que són els que en definitiva podran dur a terme tot això. Jo, per si ho dubta algú, crec que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha fet bé, en independència de tota la seva gènesi, etcètera, etcètera, ha fet bé. Permet que, com a mínim, n'hi hagi un nivell digne d'idioma en les escoles, en els mitjans de comunicació, quan està, en les escoles, quan està, com a llengua vehicular, i este és el camí. Tota la gent que ha patit o que hem patit, pues és com els excombatents de les guerres mundials. N'hi ha que reubicar-los. N'hi ha que reubicar-nos. Però bueno, com a mínim hi ha una espècie de marge general protector. No? Que bonito i que tierno.
Bé, Rafa, ens has fet un recorregut sobre les dimensions socials i polítiques del fenomen lingüístic en l'Europa contemporània, no? Impressionant. Ens hem quedat bocabadats.
Jo quasi m'he emocionat.
Però a mi m'agradaria ja així, un poc com a xafardeig, no? Al llarg del temps has anat acumulant moltes investigacions sobre temes diversos, no? Perquè ja hem pogut veure que podem parlar de tu de qualsevol cosa.
No, de moltes no, de moltes no.
Però què penses fer amb tot aquest material acumulat? Tens pues, algun projecte?
Sí, fa anys, quan encara no existia internet, jo pretenia escriure un llibre sobre les minories lingüístiques europees. Però, per exemple, això, aquest forat està ben cobert en castellà i en la nostra llengua comuna. La Fundació Enciclopèdia Catalana, crec que és, té un diccionari de llengües europees preciós, xicotet, i en línies generals molt raonable. I l'editorial Gredos té un diccionari de les llengües d'Europa, que és traducció d'un senyor anglosaxó fantàstic. Per tant, entre una cosa i l'altra, jo crec que els valencians poden buscar informació raonable. Però sobretot existeix una cosa que es diu internet. Internet és perillosa, però internet és meravellosa. I n'hi ha vegades que la Wikipedia d'internet té articles fantàstics sobre les llengües i n'hi ha vegades que és un bodrio interessadíssim. Bueno, però
manipulat ideològicament.
Ideològicament per qui siga. Entonces, lo millor que pots fer en internet és buscar totes les fonts, anar-te'n als blaveros i als catalanistes de cada país per a veure quines línies discursives tenen, anar-te'n a les universitats, etc. Jo estic dubtant en quin format fer algo. Tradicionalment, jo sóc un senyor de la hereu de la galàxia Gutenberg, però un presoner de la galàxia internet. Val? I crec que igual és més útil escriure sobre la qüestió en internet que no traure una edició impresa. No?
Sí.
I m'agradaria especialment poder, en esta línia discursiva que hem mantingut, fer una comparança. Jo continuo apostant per el valencià. Soc un d'aixòs que, a pesar de tot, creu que el valencià hauria de ser una llengua important per als valencians. Entonces, crec que, comparant-ho amb els altres processos, se poden curar ferides. I que la gent que, en definitiva, vol treballar encara per el valencià, pues ha de també saber altres coses i, sobretot, fer menys mala sang i anar a lo pràctic. I els esforços no són fer un valencià... Bueno, que això ho ha de fer l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, ella ha de fer el gran diccionari normatiu, ¿vale? Però jo crec que l'esforç ha de ser publicar un diccionari valencià romanès. I un diccionari valencià àrab hassanilla. I un diccionari valencià polonès. I un diccionari valencià quechua. I posar-li en l'etapa valencià, perquè el romanès que arriba, si ha d'integrar-se i ha d'apostar per la nostra llengua minoritària, ha de tindre instruments per a poder ser integrat. I, per tant, la qüestió seria soterrar totes les destrals de guerra possibles en base a dir-li a la gent: hem aconseguit una solució raonable, podria haver triomfat la secessió lingüística, i tant que podria haver triomfat, i podríem haver estat catalans, i tant que podríem haver estat catalans. Tot depèn dels factors en lluita, de la força dels factors en lluita. Flandes podria haver acabat sent Holanda, o haver tingut una llengua flamenca independent. I no ha acabat ni sent Holanda ni una llengua flamenca independent, sinó una llengua compartida en Holanda. Bueno, mirem a veure. I els esforços dirigir-los cap ahir. Per tant, no sé. Jo quasi me plantejo com ser, si puc, baixar els graus de mala llet, perquè coneixent se relativitza.
Clar.
Perquè no n'hi ha un destí únic. Jo mai he cregut en els destins. Per tant, no n'hi ha un destí. El valencià se treballa dia a dia i el destí del valencià està a les mans dels seus usuaris. Val la pena que els seus usuaris deixen d'estar de romansos sobre si són galgos o són podencos i se posen mans a la faena.
Moltes gràcies.
Gràcies, Rafa, a vosaltres per la paciència i sobretot als oients.
Bé, jo ja us he dit que era un comunicador excepcional. Ho repeteix.
Gràcies,
moltes
Rafa.
Gràcies.
Bé,
moltes gràcies.
I ara escoltem Imagineu, una cançó relacionada amb l'utopia d'un món en pau.
Imagineu la terra sé que no estic sol. Veniu, doncs, amb nosaltres i serà com un sol món.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar el grup Gertrudis interpretant aquest tema que continua sent l'himne de les manifestacions pacífiques a les zones de parla anglesa, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana, en aquest apartat, comentarem les paraules polonès, hongarès, romanès i croat, que estan relacionades amb el tema que Rafa ens ha exposat al llarg del programa. Escoltem les frases següents.
L'any passat vam assistir a una ponència sobre la traducció d'Ausias Marc i El tirant lo blanc al polonès. La veritat és que va resultar d'allò més interessant. El document més antic escrit en hongarès de que es té constància és el Sermó de funeral i oració, que data del segle XII. Des de l'any 2004, l'hongarès, a més de ser llengua oficial a Hongria, també es reconeix com a llengua oficial de la Unió Europea. El romanès té un grau bastant alt de semblança amb el valencià i amb l'italià. Oficialment s'escriu amb l'alfabet llatí, tot i que a Moldàvia encara molta gent fa servir l'alfabet cirílic. El croat modern estàndard és resultat de l'evolució de més de 900 anys de literatura escrita en una barreja d'eslavònic litúrgic croat i la llengua vernacla.
Pel que fa al mot polonès, es refereix a la llengua eslava de la branca occidental parlada a Polònia. S'usa com a gentilici, és a dir, per anomenar les persones que han nascut o viuen a Polònia. Cal evitar dir el verbalisme polac. Pel que fa als mots hongarès i romanès, us en cridem l'atenció sobre l'escriptura. Fixeu-vos que aquestes paraules s'escriuen en valencià amb la lletra O i no la U en la primera síl·laba. Pel que fa al mot hongarès, es refereix a la llengua finoúgrica del grup úgric, la més important de la família uraliana, també anomenada magyar, parlada a Hongria. Aquest mot s'usa també com a gentilici. D'altra banda, pel que fa al mot romanès, es refereix a la llengua romànica del grup oriental parlada a Romania i a Moldàvia. També s'usa com a gentilici. Recordeu que són incorrectes els barbarismes húngar i romà o romano, que se sol sentir, a banda que ha caigut una caixa. Continuem. Per acabar, el mot croat es refereix a la variant del serbocroat parlada a Croàcia i escrita en caràcters llatins. Com ocorria en els casos anteriors, també s'usa com a gentilici. Hem de recordar que cal evitar dir el barbarisme croata. I ara volem que penseu com es diu en valencià aquesta frase feta. Escoltem-la.
Cuando nos apuntamos al curso de italiano pensábamos que no entenderíamos palabra, pero no fue así. El hecho de hablar valenciano nos facilitó mucho la adquisición de esa lengua.
De segur que la sabeu, però si no és així, us la diem.
Quan ens vam apuntar al curs d'italià, pensàvem que no hi entendríem un borrall, però no va ser així. El fet de parlar valencià ens va facilitar l'adquisició d'aquesta llengua.
Aquesta frase feta es diu quan una persona no comprèn res d'allò que escolta o que llegeix.
I ara escoltem L'amo del tros, una cançó inspirada en llegendes i costumisme popular que parla dels avantatges dels poderosos.
Diuen que un temps enrere una família molt influent va trobar a sota terra un canut d'agulles no gens corrent. L'hereu sense cap recança va destapar-lo i en un moment de dins del tub en sortiren promina i dons com per parar un tren. Treballeu, treballeu, que la civada, que la civada. Treballeu, treballeu, que la civada guanyareu.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar el grup La Carrau, donem pas a l'apartat de Preguntantes Barroma.
Avui hem parlat de la diversitat lingüística que hi ha a Europa i de les complexes relacions entre aquesta realitat d'una banda i la política i les societats europees de l'altra. Ara us llegirem uns fragments del llibre L'Europa de les llengües, del psicolingüista Miquel Siguan, en què l'autor aborda la qüestió de la diversitat lingüística i cultural en el marc del procés d'unificació d'Europa.
Els qui aprenen a parlar en una de les grans llengües mundials no senten la necessitat d'aprendre altres llengües, com ens passa als qui aprenem a parlar en una llengua menor. I això té conseqüències. El monolingüe tendeix a creure en una identificació entre la realitat i la seva expressió verbal, i per tant tendeix a un pensament absolut i absolutista, mentre que el que està acostumat a utilitzar diverses llengües i a moure's entre diferents cultures accepta amb més facilitat les diferències i les ambigüitats. Per tant, si hem renunciat a construir una Europa de model únic, una Europa uniforme, com un dia va intentar Napoleó i un altre Hitler, i ens hem decantat, en canvi, pel respecte a la varietat i a la llibertat, podem concloure que ens hem decantat al mateix temps per una Europa de bilingües i fins i tot, per què no dir-ho, de mestissos. És cert que Europa sols es pot construir des del respecte a la diversitat, tant lingüística com cultural. Però amb la mateixa força cal afegir que el respecte a les diferències sols és possible des d'un fonament comú compartit. Els països que s'integren en la Unió Europea haurien d'acceptar el compromís de posar els seus sistemes educatius al servei d'aquest fonament comú. Sols el dia en què els alumnes d'avui i ciutadans europeus de demà aprenguen la seva història nacional en funció de la història europea i s'habituen des de l'escola a considerar que la seva identitat nacional és solidària de la seva ciutadania europea, podrem creure que estem avançant en la construcció d'una Europa unida i diversa a la vegada, d'una Europa en què la pluralitat de llengües no siga un obstacle a la comunitat de propòsit.
Com sabem, la nostra llengua no és llengua oficial de la Unió Europea, encara que és més parlada i en la majoria de casos molt més parlada que 10 llengües que sí que tenen aquest estatut. Estatuts. La pregunta que us volem plantejar avui és: quin és el nombre de les llengües oficials de la Unió Europea? Repetim la pregunta. Quin és el nombre de les llengües oficials de la Unió Europea? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, cap-vera@upvnet.upv.es. Passem ara a resoldre la pregunta de la setmana passada. Van llegir un text que parlava de l'acord ortogràfic conegut com les normes de Castelló. Tot seguit us van fer la pregunta següent. Qui va ser el primer signant de les normes de Castelló de 1932? I la resposta correcta és Lluís Fullana i Mira, conegut popularment com el pare Fullana, nascut a Benimarfull, el Comtat, l'any 1871. Fou gramàtic, erudit i religiós i arribà a representar la llengua dels valencians a la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua. Aquesta setmana la persona guanyadora és Pilar Font Revert. Pilar, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, situat a l'àgora del Campus de Vera.
Han intervingut
Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent i esperem haver-vos demostrat, amb la intervenció del nostre convidat, que una imatge no val més que mil paraules.